Nosaltres som Ràdio Moderna?
Jo què sé, supose, però el que crec que sí és que hacemos bien bien.
I per a fer-ho passar d'allò més bé, aquest estiu t'apropem les propostes més refrescants. Cultura, gastronomia, escapades, música i molt més.
Aquest estiu, estigues on estigues, sintonitza la 92.2 de la freqüència modulada. De 12 a 2 protagonistes a Ràdio Vila-real. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie at. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to. Molt bon dia, salutacions, una jornada més dimarts, 16 de juliol. Ja estem a la 92.2 de la freqüència modulada per tal de fer-los companyia, com sempre, fins les dues, en molts convidats que de seguida repassem i presentem. Salutacions de Sheila Gil i de seguida s'incorpora també la nostra companya Núria Goterris. I bé, estàvem també pendents de que començarà una sessió plenària extraordinària a l'Ajuntament de Vila-real. Està començant ara en una miqueta de retras, així que ens anem en directe amb aquesta senyal que ens ha arribat des del consistori de Vila-real.
De règim interior, declaració de l'urgència de la sessió per a l'urgència. Vox. Perdón, jo tinc un lío ara en això encara. Unidas Podem. Bueno, aprovem l'urgència per unanimitat.
Aprovem.
Queda aprovada l'urgència per unanimitat. Bé. I a continuació la ratificació en l'ordre del dia del punt 2, que és un punt de recursos humans, i l'acceptació del règim de dedicació exclusiva i declaració de compatibilitats dels edils. Donat que no n'hi ha comissions informatives encara creades, les anem a crear ara, n'hi ha que ratificar també la inclusió en l'ordre del dia. La considerem incluït. Part de tots, doncs per unanimitat queda incluïda en l'ordre del dia el punt 2 i ara sí entrem al punt, que és l'acceptació, règim, dedicació exclusiva i declaració de compatibilitats dels edils. Bé, ja el dia 3 de juliol vam fer el plenari on es va organitzar l'estructura de l'Ajuntament i es van aprovar les distintes pues, normes a l'hora de les dedicacions dels regidors. I avui el que fem és aprovar així en el plenari, perquè si no ho diu la llei, l'acceptació dels mateixos en les distintes dedicacions que s'han pactat i que els grups coneixen, i després també pues, una compatibilitat demanada per el portaveu de Ciutadans, don Domingo Vicens, com a professor de la Universitat Jaume I, que la llei també ho contempla, que és perfectament viable, però que ha de passar per el plenari municipal. Alguna qüestió? Bé, doncs que ho donem per aprovat, per unanimitat, doncs queda aprovat per unanimitat. Alguna explicació de vot? Bé, doncs no havent més assumptes que tratar, s'alça la sessió.
Express aquesta sessió plenària extraordinària, un tràmit, com ha explicat l'alcalde José Benlloc, i ara sí, anem a fer repàs dels continguts que ens acompanyaran durant aquestes dues horetes de programa de protagonistes que tenim per davant Abans, Núria Guterres, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia a tots. Doncs ja estem ací un dia més, acompanyant-los a tots vostès en aquest dimarts, en el que ja comencem nova quinzena de juliol. Això sí, estem justet, no?, enfrescats completament en l'estiu, completament. A més, les temperatures ho marquen, perquè continuem amb molt bones temperatures i amb un solet d'aquestos que és protagonista.
Així és, en aquest cas les temperatures per avui estan entre els 22 de mínima, 31 de màxima. Tot i que fins a les 6 de la vespada lluirà el sol per complet, la previsió és que a partir de les 6 comencen a aparèixer alguns núvols i inclús demà, molt xicotet, però existeix el percentatge de probabilitat de pluja en les primeres hores de la matinada, un 5%.
Però realment, Seila, tot això el que fa és traure la calor, no?
Sí, encara més, sí, perquè quan està ennuvolat sembla que fa això com un hivernacle i encara sembla que la sensació de calor siga més gran, però és això. La situació avui, 22 de mínima, 31 de màxima, una situació que poc variarà. Que si és, sí que sembla que a final de setmana podria augmentar una miqueta, però per ara es manté tota la setmana.
16 de juliol, marcat per la Mare de Déu del Carme. Una celebració que es fa en moltíssimes localitats. A veure si podem fer un repàs per totes aquestes localitats de la nostra província per les que, en les que se fa celebració, per si voleu acudir i per si voleu compartir aquesta jornada tan especial amb localitats com, per exemple, Borriana o Moncofa o, per exemple, evidentment, Vila-real, perquè en Vila-real ens ho contaven la setmana passada, ens acompanyaven des de la Venerable Orden Tercera del Carmen per explicar-nos aquesta missa, aquesta processó i aquest cant de la carxofa que tindrà lloc a la vesprada al Col·legi Carmelites, al pati.
Doncs també la gent que puga anar a aquests municipis i també felicitar a les Carmen, no?, les que celebren avui la seva onomàstica.
Moltíssimes felicitats a totes elles que estiguen escoltant-nos.
I avui, com cada dos dimarts, en aquest cas, traem del frigorífic, diguem, un espai de la Unitat de Prevenció Comunitària amb José Gisbert. Parlarem dels perills de la sobreprotecció dels més menuts i una miqueta com intentar evitar aquestes situacions perquè, doncs,
És molt difícil, eh?
És difícil, no?
Perquè no saps en quin moment estàs creuant la línia.
Així és, no? No saps si ajudes.
Entre la protecció i la sobreprotecció.
Clar. Ahí està. I ho explicarà, donarà, diguem, algunes pautes per evitar-ho, perquè això, òbviament, de xicotet es nota, però es nota més quan la persona creix.
Acaba perjudicant-li en la seva vida i acaba perjudicant-li inclús en la seva forma de ser i en el seu treball.
Doncs sí, per això és important, no?, que els pares, mares, abuelos també, perquè moltes vegades estan implicats, doncs
però els abuelos és més complicat, no? Els abuelos jo els donaria una miqueta de mà ampla, no?, en aquest sentit.
Però també han de saber, no?, i han de ser conscients per intentar anar tots a una. I sí que d'això en parlarem a la recta final del programa amb José Gisbert, però en tractarem altres assumptes. Ahir ja ho comentàvem, des de la Unió de Llauradors han fet balanç d'aquesta campanya citrícola ruïnosa. Diuen que un balanç descoratjador, inclús per als productors valencians. Així que avui parlarem amb el responsable de la Secretaria General de la Unió, amb Carles Peris, perquè ens doni més detalls d'aquestes xifres i de com es presenta, no?, després d'aquesta dramàtica campanya, com ells diuen, la vinent. A veure quines són les perspectives.
Doncs sí, a veure què és el que conten, perquè la veritat és que han sigut prou desastrosos els resultats, la campanya, el balanç d'aquesta campanya citrícola, però ara n'hi ha que afrontar-ne una altra. Els llauradors no paren, els llauradors tenen poques vacances perquè el camp és molt sacrificat i han d'estar contínuament damunt d'ell per a poder obtindre alguns resultats, i a pesar de que estan damunt d'ell i de que fan tot el possible i s'esforcen al màxim, a pesar d'això encara no trauen beneficis i no trauen resultats positius. I és una llàstima, eh?
Doncs sí, doncs en parlarem també per a ser conscients, no?, de les dificultats i també des de la nostra part com a consumidors també intentar tirar una maneta als agricultors en la mesura de les possibilitats. I també un dimarts d'estiu més ens anem a proposar alguna ruta. Dius, home, igual a les 12 del migdia no havies fer una ruta.
No, però per matinet, demà pel matí, per exemple, de bon matí, o el cap de setmana. Jo crec que, sobretot per a fer una ruta, l'ideal és eixir de bon matinet.
Així és, i a més...
De cara a la nit no, eh?
no per si et quedes o anar en una llum d'aquestes de Miner, no?
Però... o si vas en una ruta organitzada, però sí. A nivell individual és complicat. És un patiment.
En aquest cas també ens anirem a alguna opció de la Serra d'Irta, que a més tenint en compte la proximitat a la mar, doncs permet que el qui vulga doncs, faci un paronet o acabe o inicie fent un escabussó a la mar.
I això sempre refresca, perquè ja sabem que en una caminata doncs, la calor apreta i evidentment el sobreesforç també, clar.
Doncs d'això també en parlarem, a part repàs de l'actualitat provincial i local, i també intentarem tenir alguna coseta d'educació, no? Perquè tot
estem
i que...
pendents a veure si podem tindre una entrevista per a parlar sobre educació. Sabem que ha finalitzat el curs escolar, que ja les mires ja estan ficades en el proper curs, perquè diguem que n'hi ha que organitzar-ho tot per a que el proper curs, per a que el mes de setembre s'inicie amb tota la normalitat i amb les novetats adequades, no? Doncs, per exemple, saber com, en quin punt es troba el tema de la xarxa llibres, què ha passat o què està passant en aquestes extraescolars que tenien por de que anaren a desaparèixer o de que se canviara alguna cosa. No sabem què és el que ha passat amb aquestes extraescolars que tant de bé fan, sobretot els pares i mares, que no poden arreplegar els seus fills tan pront i se'ls han de deixar a alguna activitat extraescolar. Aleshores, a veure si podem parlar per a que ens expliquen des de en matèria educativa aquests aspectes i algun més.
Doncs amb ells estarem, així que repassats els principals continguts que ens acompanyaran durant aquestes dues horetes, és moment de mirar i saber què passa a Twitter.
Doncs és tendència a Twitter.
És que justet la sintonia se'ns havia parat ahir en el moment clau, però bé, què tenim?
Doncs anem a Twitter, anem a fer repàs. Per exemple, se comença parlant del Rei León, que arriba a les carreteres de Madrid.
Sí, sí, és com el bou dels Osborne, la silueta aquesta negra, doncs lo mateix, però en el Rei León.
Sabem que la pel·lícula del Rei León arriba aquest cap de setmana, o millor dit, arriba aquest 18 de juliol als cinemes de tota Espanya i s'ha col·locat una valla de Simba de 6 metres d'alt i 16 d'ample en una de les carreteres de Madrid amb motiu de l'estrena.
Així és, en la M40, diuen exactament quina és la localització.
Ha d'impactar, eh?
Sí, sí, i a més n'hi ha una imatge boníssima que és en el sol ja de vespre de caent.
Pareix que siga
Claro, que estiga allí en la... però és molt curiós, no? Doncs una bona forma de...
doncs segur que passarà molta gent per allí per fer-se fotos.
Doncs sí, segur. I també, com no podia ser d'altra forma, es parla de Carmen. És una de les tendències, es felicita a les que celebren la seva onomàstica, imatges de molts dels municipis que celebren també aquesta festivitat. També records a grans Carmens, no?, a Espanya, com Carmen Sevilla, doncs un record també per a d'ella. Així que molts, no?, els moments relacionats amb Carmen.
Però també s'està parlant d'un altre nom propi, que no és Carmen, s'està parlant de Borja, amb el hashtag Jo soy Borja, i per què? Doncs perquè llancen una petició per a recollir firmes a favor de l'indult a un jove condemnat a la presó per salvar a una dona d'un atrac. Doncs així estan les coses, s'està parlant molt d'aquesta condemna a 2 anys de presó efectiva i 180.000 euros després de salvar a una dona que estaven patejant-li el cap, imagina't.
Doncs aquesta és una...
I per què el condemnen?
Doncs aleshores... Ara mirem a veure.
Perquè el tema és este, no? Algo haurà fet per a que el condemnen.
Sí, ui, és que el tema és molt llarg, però sí, mirem a veure. També diuen, no?, que sembla que Vox pot estar darrere d'aquesta campanya i ja això també fa algú pensar en alguna crítica. Ui, mare, és que això és molt llarg, ve d'antic. N'hi ha diferents escenes, no?, de com han arribat, de la descripció del xicuelo, de Borja, no?, de 22 anys, doncs bé, és que és molt llarg el tema.
Bé, la qüestió és aquesta, no?, que sí. S'està demanant...
Sembla que és això, que el delinqüent cau malament i després d'un parell de dies en coma va faltar i suposa que per això, no?, doncs és pel que se li demanen aquests 2 anys de presó efectiva i 178.000 euros d'indemnització per a les filles de Pedro.
Ah, molt bé. Doncs continuem parlant de més temes. S'està parlant de Ripoll. Doncs, entre altres coses, per l'atemptat a Barcelona... Diu, ha quedat demostrat, diu, que l'imant de Ripoll seguia sent d'agent del CNI, però en la ràdio estan discutint sobre algo que els passa amb el tràfic en el centre de Madrid, diuen. Estan criticant que no se parle d'això. Ha quedat demostrat que l'estat espanyol va tindre en nòmina l'imant de Ripoll fins el dia de l'atemptat a Barcelona. Pareix ser que era... Estava fitxat pel CNI.
Ai, sí, és que era informant fins el dia anterior, no? És una de les notícies també del Huffington Post, a la versió espanyola.
Un poc bèstia, no, el tema?
Doncs sí. Doncs sí, la veritat és que sí. Però bé, que deixa el cos aixina, no? Diu, si un organisme se suposa oficial,
bueno,
que ha d'investigar, no?
Amb l'etiqueta de les Ramblas també s'està parlant sobre això. Uh-huh. El cerebro de la masacre de Barcelona fue confidente del CNI hasta el día del atentado. Un año investigando y público desvela las pruebas sobre la gran incógnita de este de l'imant de Ripoll.
Uh-huh. Doncs aquest és un altre dels temes, però el mirem perquè hi ha altres assumptes. Es parla de Camela.
Ui, per què?
Anem a mirar.
Estan d'aniversari.
Això sembla, no?
Ai, se veu que van anar de concert, van fer un dels seus concerts i unes 18.000 persones van estar cantant i donant-los estima, perquè la veritat és que algo tenen.
Ay, sí, es 25.
Que tenen una locura de seguidors.
Sí, sí, va ser al concert a Bilbao, a nit, sembla que va ser. Diuen que no entenen de gèneres musicals i sempre han sigut prou tolerants amb tot el món i especialment diuen humils. Així que diuen poden ser algun dels ingredients que facen que després de 25 anys, doncs Camela continuï i 18.000 ànimes anaren a Bilbao, a Santurci, a gaudir de la seva música.
Al setembre ve cap a sí, cap a aquesta terra.
Ah, sí?
No sé exactament on ve, crec que vindrà a Borriana, no ho sé.
Ah, doncs potser.
O a Onda, no ho recorde. Però sí, la veritat és que està triomfant, inclús està pagant, la gent està pagant entrades bastant cares per ells.
Uh-huh.
O sigui que bueno, ells tenen un recorregut perquè tenen una quantitat de gent que va a vore'ls. Mira, el 14 de setembre a Borriana, amb entrada gratuïta, el 25 aniversari de Camela.
Mira, molta gent, jo me'n recordo quan van vindre així fa uns anys, que la plaça estava de gom a gom.
Jo crec que són dels que més omplin.
Sí, sí.
Uns perquè els agraden i els altres perquè fan festa o perquè van a vore'ls, simplement,
uh-huh.
Sempre omplin.
Sempre omplin i encara que no te sàpies les cançons més noves, doncs El sueño contigo i tot això ha marcat una generació o més d'una i això sempre està en el record.
Així és, així és. Però tenim més coses. Per exemple, s'està parlant de futbol una vegada més, de Quique Barja, un jugador de l'Osasuna que sofreix una lesió de lligament creuat anterior del seu genoll esquerre.
Uh-huh. I es parla també de la Biblioteca Nacional perquè sembla que ha proposat una reforma legal que els permeta preservar els videojocs. Aleshores, sembla que per alguns podria ser una proposta una miqueta trencadora, però segons la seva responsable, declaracions que replega el País, aunque quizá ahora no les demos mucho valor, son nuevos materiales que debemos conservar. Així que la gent, doncs, aún aplaudís aquesta proposta d'Anna Santos, la directora de la biblioteca.
Doncs he de dir-te que moltes de les etiquetes, molts dels hashtags que apareixen a Twitter tenen relació amb aquest tema de l'imant de Ripoll, amb el tema dels atentats a les Rambles. Aleshores, no m'apareix molts assumptes més que siguin tendència a Twitter. No sé si a tu te n'apareix algun més.
No, bueno, també es parla de les Navas de Tolosa, un 16 de juliol del 1212 es va lliurar aquesta batalla, així que també avui la gent ho està recordant, no? Penja imatges o d'escultures o de quadres o de monuments, no?, que recorden aquest moment.
Bueno, hem de dir que les tres espeleòlogues aquestes que ahir vam dir que les estaven buscant en la cova de Coventosa, doncs van aparèixer sanes i salves. Això sí, diuen que no coneixien bé el terreny i per això els va costar més.
Uh-huh. I una d'elles, segons ha aparegut avui en els diaris de la província, era de Castelló, en concret de Vinaròs. Així que doncs, també està a prop, no?, de la província aquesta gent.
Però bé, aquests són un poc els assumptes. També s'està parlant d'Austin Butler, que interpretarà a Elvis Presley. El director Baz Luhrmann confirmava que l'actor Austin Butler interpretarà el rei del rock en la pel·lícula biogràfica que s'està preparant. Ara anem tot a pel·lícules biogràfiques, eh?
Uh-huh. Així és, i estava jo mirant ara que n'hi haurà una pel·lícula de Barbie.
Què me dius?
Sí, Greta Gerwig i Noah Baumbach escriuran el guió de Barbie.
Mm. Que gràcia.
Sí.
Mai s'ha fet res, no, de Barbie? Bueno, alguna sèrie...
Sí, però així que...
Però poca cosa
s'ha fet de Barbie. En carn i ossos, perquè seran carn i ossos, i sembla que l'actriu que ficarà la seva imatge és Margot Robbie, que sí que és així rúbia, els ulls blavets, guapa, no? Com les Barbies, així templaeta. Doncs bé.
Bé, també, per a tancar ja, simplement diem i comentem aquest incendi en la nostra comunitat, en Beneixama, que està estabilitzat. Farà un parell de minuts que ho penjaven des de la Generalitat Valenciana, des del 112, des d'Emergències, que penjaven a través de Twitter que segueixen les tasques d'extinció, però que l'evolució és favorable i que està estabilitzat. Que pareix ser que 850 i 900 hectàrees estan afectades i no tot és massa forestal i que no n'hi ha afectades ni persones ni infraestructures de rellevància.
Tot i això sí que han estat vora 80, no? Segons la informació que s'ha donat, 80 les persones que han hagut de deixar les seues cases pel perill, no? I pel fum, així que esperem que puguen tornar pront a la normalitat. Així que ja ho tenim tot, no, Núria? Tot
fins ací, aquestes són els assumptes que són tendència a Twitter. A hores d'ara, 12:21 minuts.
Las auténticas rebajas están en Canem, lo que estabas esperando. Ven y aprovechate del 2x1 en nuestras prendas adulto y niño en promoción con la misma calidad y servicio de siempre. Elige dos y paga solo una. En rebajas confía en Canem y Canem Kids. La ropa que estás buscando en Nules y Villarreal y en www.canem.es. De mil colores. En Mayen Colors encontrarás todo lo que necesitas en papeles, complementos decorativos y las primeras marcas nacionales en pintura. Mayen Colors te ofrece la calidad a precios de fábula. Ven y compruébalo tú mismo. Mayen Colors, Avenida Castellón 105 de Villarreal.
Desde luego, Rodrigo, el jardín del vecino luce mucho más que el nuestro. Algo hemos hecho mal este año.
Yo te lo digo, Covadonga querida. ¿No has visto el catálogo Bitman de este año? Pero yo sí. Y hoy nos traen un pedido.
Y unos enanos de escayola.
Ay, señor. Llévame pronto.
Ya está disponible el nuevo catálogo de jardín de Big Mat para que este año luzcas jardín.
Visita la exposición en Big Mader Arbo, Avenida Pío 1255, Villarreal. Ha llegado el verano. Es hora de comenzar a preparar las piscinas. Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón. Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Llega la tercera generación del nuevo Kia Ceed con un diseño más deportivo que nunca y con lo último en tecnología para tenerlo todo bajo control. Mientras estés en el coche, claro. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano y llévatelo desde 12.600 euros. Financiando con Banco CTLMS AU hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Te imaginas una tierra donde la montaña bese el mar? Donde puedas pasear por los más bellos paisajes y recorrer pueblos milenarios. ¿Te imaginas dejarte llevar por los sentidos? Lo tienes muy cerca. Descubre esta tierra de ensueño en www.turismodecastellón.com. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Castellón.
Cambiar la forma de conducir lanzando un coche 100% eléctrico equipado con la última tecnología puede parecer difícil. Pero lo difícil es que no aproveches las ayudas de Nissan y del gobierno para conseguir tu Nissan Leaf, el eléctrico más vendido en el mundo. Tener un Nissan Leaf 100% eléctrico nunca había sido tan fácil. Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Noticias curiosas.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras...
12:26, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Moment d'obrir l'apartat, aquest apartat, per a repassar notícies curioses. Anem a parlar en aquest cas d'aquestes modes una miqueta perilloses, una miqueta sense sentit. Ho vam comentar fa uns dies, després de la moda de traure's fotografies a Txernòbil, després també d'aquesta sèrie documental que s'ha emès, les llacunes mineres del Mont Neme, a la comarca de Bergantiños, a Corunya, s'han convertit en un lloc de peregrinació per als usuaris d'Instagram que han omplit aquesta xarxa social amb les imatges en aquesta ubicació. El color blau i cristal·lí de les aigües és el reclam perfecte per a traure's aquestes fotografies en aquest lloc. Tot i això, les seues aigües són nocives per a la salut. Alguns usuaris es van queixar de vòmits, marejos i irritacions cutànies després d'haver-se donat un escabussó. Segons ha informat el diari ABC, des del col·lectiu Salvemos a Cabana s'ha demanat que es segelle aquest punt pels riscos per a la salut de les bases de residus tòxics en antigues mines dels ajuntaments de Corunya, en aquest cas de Carballo i Malpica, on existís una alarmant presència d'elements com l'alumini que fica en risc la salut pública i també els ecosistemes. Tot i això, sembla que als instagramers això no li importa molt i no dubten en anar a traure's allí aquestes imatges. I parlem ara d'una dona que ha estat protagonista d'una brutal agressió a un sacerdot mentre aquest oficiava una missa multitudinària a un municipi de Brasil. Marcelo Rossi estopetava en el púlpit davant uns 50.000 feligresos quan una dona es va apropar corrents per l'esquena i li va donar una espenta de forma molt violenta. Afortunadament, el religiós, tot i caure en terra des d'una altura considerable, no va patir ferides de consideració i va poder seguir amb l'Eucaristia. L'agressora es va saltar les mesures de seguretat, va pujar a l'altar i va espentar al cura, segons ha informat el diari Globo. El pare Rossi és una persona, diuen, molt reconeguda dins del moviment catòlic i no emprendrà mesures legals contra la dona, el que per ara... sembla, o almenys en aquesta notícia no ha transcendit els motius pels quals aquesta dona va escometre aquesta acció, aquesta espenta al cura. I anem ara amb l'aventura d'uns joves que volien fer alguna cosa diferent, suposem, en estiu, i es van arriscar una mica més d'allò habitual. Quatre menors d'entre 10 i 14 anys van furtar el vehicle familiar i van realitzar un viatge de vora 600 milles, uns 1.000 quilòmetres, a través de la costa australiana, segons van informar les autoritats. Un dels xiquets va deixar una nota d'acomiadament als seus pares i unes hores després les autoritats van localitzar el vehicle en una carretera de Nova Gales del Sud, segons va informar la CNN. Els menors van conduir durant almenys 930 quilòmetres en torns al volant d'un Nissan Patrol propietat dels seus pares des de Rockhampton en Queensland a Grafton en Nova Gales del Sud. Els xics van ser detesos diumenge per la nit i podien inclús enfrontar-se a càrrecs. Segons va explicar l'inspector Darren Williams, aquesta cadena és un llarg viatge, un llarg camí per a que el faci una sola persona, però suposa que en un parell de llandes de Red Bull ho van poder aconseguir. Per a donar amb el vehicle, les autoritats van aconseguir triangular la senyal del telèfon mòbil d'un dels xics i es calcula que van conduir durant almenys unes 10 hores. Així que no sabem com acabarà la festa, però els podria eixir cara aquesta aventura als quatre joves que van conduir quasi 1.000 quilòmetres. I ens anem ara a acabar la línia de la Concepción, a Cádiz. Allí el seu ajuntament ha declarat la guerra al reggaeton i ha decidit multar amb fins 700 euros a qui escolte aquest estil musical durant el diumenge del Rocío. Des del consistori han animat els veïns a ficar o escoltar flamenc i sevillanes per a preservar la tradició. La mesura està rebuda en tot tipus de comentaris, tant a favor com en contra. Durant la celebració, més de 20 agents van velar per la seguretat de les festes i estaven a disposició d'aplicar aquesta normativa impulsada, la de la prohibició al reggaeton, segons va informar el diari El Mundo. També es va vetar l'ús de cachimbas, aquestes pipes d'aigua, en les casetes, i el sorteig de premis com ganivets, navalles, punys de ferro, repliques de pistoles que disparaven boletes i esprais. Així que sembla, volien tornar a la tradició més pura i dura. I parlem ara d'unes imatges, un vídeo que s'ha fet viral, el d'una dona llançant-se al riu Duero des de un punt del pont que creua aquest riu a Oporto. S'ha fet viral, com dèiem, a les xarxes socials. Les imatges van ser captades divendres en aquest icònic pont de Don Luis I d'Oporto. En elles, i des de diferents angles, ja que va ser molta la gent que va poder captar aquest moment, es pot observar com la protagonista es trau la roba i damunt la barana es llança al riu des d'una altura important. Que se tira, es pot escoltar de fons davant aquesta jove que va realitzar el seu salt. A més, no sabem en quines condicions anava, perquè va ser un salt una miqueta raro, per així dir-ho, i la seva caiguda a l'aigua de ben segur li va costar algun morat. I anem amb una de les proves esportives que no pot faltar durant els mesos d'estiu. El Tour de França estava en marxa, la novena etapa del Tour, que concluïa a Briot, i va tenir lloc una de les escenes de l'esport que costarà oblidar per la particularitat d'aquest moment. A dos espectadors no se'ls va ocórrer millor idea que baixar-se els pantalons i donar-se l'esquena per ensenyar les nalgues, vamos, fer un calvo, a tot el pelotó al pas per la ubicació on estava la parella d'aficionats més peculiar. Per si fora poc i per a rematar l'escena, un dels ciclistes del grup va donar un colpet a les nalgues d'un dels exhibicionistes per a deixar una de les imatges més inusuals de la història d'aquesta competició francesa. Cada vegada hi ha més mesures de seguretat en les carreres ciclistes per a controlar el públic que s'agolpa als laterals d'aquesta calçada en competicions tan importants com aquest, el Tour de França, però també el Giro d'Itàlia o la Vuelta hacia Espanya. Però per les característiques i l'extensió dels recorreguts, qualsevol espontani que s'excedisca per diverses circumstàncies del seu paper pot provocar un accident del que un ciclista pot eixir mal parat i inclús acabar amb les seues opcions de guanyar i causar inclús una greu lesió com va passar en el Giro amb Miguel Ángel López. Per sort, en aquesta ocasió l'estampa no va passar d'allò més pintores, que, així que una Galtadeta se va a portar a aquest espectador d'un dels ciclistes del Tour. I anem a parlar ara d'una tasca policial. En aquest cas ha fet que l'oficial que la va produir siga considerat quasi com un heroi. Un oficial de la policia de Carolina del Sud als Estats Units s'ha convertit en heroi nacional després d'aconseguir salvar la vida d'un nadó de 12 dies d'edat que agonitzava després d'haver-se atragantat. La gent de l'oficina del xèrif del comtat, W. Kimbrough, va detenir a un vehicle que circulava amb excés de velocitat el dia 11 de juny, segons van informar les autoritats a la seva pàgina de Facebook. La conductora, una mare desesperada, va explicar a la gent que traslladava d'urgència el seu nadó que havia deixat de respirar després d'haver begut d'una botella. El policia es va ficar mans a l'obra, va agafar el cos inert del nadó i li va realitzar els primers auxilis. Com a resultat, va poder fer que aquest respirara de cap nou, van explicar els agents en la seva publicació. La gravació mostra a Kimbrough amb el nadó, el que ficava un dit en la boca per a obrir les vies respiratòries. Mentre plori així, se li escolta dir a la gent, estarà respirant. Gràcies a l'actuació de la gent, el nadó va poder salvar la seva vida. I ens quedem amb una notícia que ens pilla relativament a prop. El cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, ha obert un procés d'instrucció respecte a un presumpte milagre atribuït a la intercessió del sacerdot valencià Eladio España, que va viure de 1894 a 1972, actualment en procés de beatificació, segons ha informat el diari Levante. España hauria sanat a un veí d'aquesta comunitat, de la comunitat valenciana, que patia un melanoma de coroides, un tumor maligne en un dels ulls. Els especialistes no havien pogut topetar una explicació mèdica a la seva curació, segons han explicat fons d'una delegació episcopal per a les causes dels anys de l'arquebisbat de València. El pacient s'havia recuperat per complet després de la intervenció del sacerdot, al que va conèixer personalment. Un tribunal format en la seva majoria per metges, cures i perits investiga des de fa uns dies els fets i ha recuperat documentació, proves mèdiques i altres testimonis per examinar i intentar provar l'existència d'aquest miracle. Així que veurem com acaba. Doncs fins ací el repàs per aquestes notícies curioses. A punt d'arribar a les 12:38, una xicoteta pausa de seguida. Fem marxa, ens anem cap a Serra d'Irta.
No se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando...
Agricultor, con Espintor Cebo la lucha contra la mosca de la fruta y el olivo nunca fue tan fácil. Protege 10 anegadas con 5 litros de agua y 1 litro de Espintor Cebo. Ya sabes, contra la mosca de la fruta y el olivo aplica Espintor Cebo, producto certificado en agricultura ecológica. Distribuido por Agromaestrat 964-32-2041.
Para tus prendas y complementos del verano no es necesario esperar a las rebajas. En Sport 2 Oportunidades hasta el 50% en liquidación textil. Camisetas, mochilas, chanclas, toallas, zapatillas, gorras, viseras, sudaderas, chándals, botas, equipaciones. Adelántate a las rebajas para la playa, la acampada, el campamento, las escapadas. Sport 2 Oportunidades, calle Torremosa, Vila Real. Mucho más que camisetas.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? ¿Por qué no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Las auténticas rebajas están en Canem, lo que estabas esperando. Ven y aprovechate del 2x1 en nuestras prendas adulto y niño en promoción con la misma calidad y servicio de siempre. Elige dos y paga solo una. En rebajas confía en Canem y Canem Kids, la ropa que estás buscando en Nules y Villarreal y en www.canem.es.
Doce 40, iniciem el repàs per a aquestes rutes, els senders que podem recórrer, no?, a primeres o últimes hores del dia, amb cura, amb tranquil·litat i, per què no, donant-nos un escabussó. En aquest cas, ja que anem a recórrer un tram de la Serra d'Irta. Bé, anem a donar dues propostes, no?, dos itineraris que es poden fer per a aquest parc natural, el parc natural de la Serra d'Irta, que es troba a la comarca del Baix Maestrat, a l'extrem nord de la província de Castelló, i que ocupa localitats com Peníscola, Santa Magdalena de Polpes, Alcalà de Xivert i Alcossebre, amb una extensió de vora 7.750 hectàrees. Va ser declarat Parc Natural i Reserva Natural Marina pel govern valencià el 16 de juliol, mira, justet, avui fa aniversari, l'any 2002, per tal de també conservar la franja marítima limítrofa a la costa de la Serra d'Irta, ja que és un excel·lent exemple de medi marí litoral valencià. Aquest espai protegit constitueix un dels grans paisatges, diuen els més bonics, de la costa valenciana i representa una de les darreres serres litorals que queden sense edificar a la costa mediterrània. La part més alta, 572 metres, el pic Campanilles, i els seus abruptes vessants descendissen suaus cap a la mar, on al llarg de 12 quilòmetres de costa pràcticament inalterat, tenien nombrosos penya-segats i cales. A l'escassa ocupació humana del medi litoral s'afegís un medi marí continu i relativament homogeni, i això possibilita, diuen els experts, un excel·lent estat de conservació de les comunitats biològiques que tenen allí la seva seu, per així dir-ho, incloses les poblacions d'espècies d'interès pesquer i els mecanismes ecològics que regulen. Per aquest motiu, també el 17 de desembre de 2003 es va declarar reserva marina d'interès pesquer, així que anem a iniciar el passeig per la ruta Blava, un passeig per la costa a 5,5 quilòmetres de Peníscola en direcció a l'urbanització Font Nova. Ens centrem sobre un abrupte penya-segat, la Torre Sentinella, denominada Badum. Continuem descendent per la pista fins a trobar-nos amb el quarter de Carrabiners, antic edifici construït per a controlar el contraband, i així observem l'única platja d'arena un poc més gran dins de la Serra d'Irta, i en ella una de les poques dunes del litoral de Castelló amb vegetació pròpia d'aquest ecosistema. Així hi ha habilitada una zona d'aparcament on deixar el vehicle i començar l'itinerari a peu per un espectacular passeig entre calés i penya-segats. La primera parada del recorregut, una xicoteta cala de graves que ens permet apropar-nos a la mar i observar com aquest modela per mitjà de l'erosió el perfil de la costa. Des de la cala podem observar diversos eixins de roca i també es poden reconèixer alguna parella de corbes marines emplomallades i fàcilment en sobrevolaran gavines cors. És la segona parada de l'itinerari. En un sol cop de vista des d'aquest penya-segant mitjà podem apreciar quin és el procés de modificació del litoral. L'embat de les ones erosiona sense pausa les roques en la part baixa, elaborant balcons de pedra que sobrevolen la mar. L'acció de l'onatge continua fins que, amb el temps, si ajudat per les tempestes, la força de les ones acaba per vèncer el penya-segat, trencant la timba o l'eixint, i també es desploma sobre l'aigua per a seguir erosionant-se fins a donar lloc a platges de grava i arena. I la tercera i darrera de les parades és també la vegetació, que es modifica i adapta a les brises i vents marins que li proporcionen capritxoses formes. Es pot observar com la cara menys exposada a la mar acull els joves brots de la planta, ajudant-li a créixer en una única direcció, el que denominen efecte bandera. Un tapís de matoll baix conferís distints tons de verd, margalló, coscoll i entiscle, que en oposició al mar blau no deixa lloc o no deixa espai a dubtes a que Estem davant d'un dels escassos paisatges verges del litoral mediterrani. I anem amb una segona opció, un altre itinerari circular del Far d'Irta, Cala Cubanita i Font de la Parra. Amb eixida i arribada, al ser circular, de Cala Blanca, 13 km en dificultat baixa i es pot completar en unes 3 hores a peu. S'arriba al punt d'eixida des de la Nacional 340, el desviament que ens indica el Cossebre. Des d'allí ens dirigim cap a la urbanització Les Fonts i seguim les indicacions del Parc Natural per arribar a Cala Blanca en les proximitats del Far d'Irta. Des del Far comença l'itinerari. Cal creuar el barranc de Malintivet, que desemboca la coneguda Cala Mundina, límit geogràfic del Parc Nacional de la Serra d'Irta. La senda transcorre paral·lela al mar en tot moment. Un dels encaulaments més representatius és la platja del Serradal. Diuen espectacular pel seu elevat monticle de codols erosionats pel mar i per les aportacions de sorra i petxines que s'acumulen entre les roques. Aquesta part del recorregut, diuen, és molt suau i adequada per a realitzar amb els més menuts. Una vegada passem els apartaments Prestige, la senda transcorre per Roquera, apropant-se més al mar fins a arribar a la Cubanita. Sortirem d'aquesta cala, la Cubanita, per a trobar la pista forestal on es troba el senyal que ens indica Font de la Parra, que transcorre seguint el llit del barranc. Aquesta pujada ens ofereix una clara representació de la vegetació de ribera mediterrània amb alguna peculiaritat com són els exemplars de sabina negra. El recorregut de tornada també descendeix paral·lel al barranc fins a la intersecció amb la pista forestal que ens dirigeix cap a l'inici. Així que aquestes dues les opcions per a completar un recorregut per part de el Parc Natural de la Serra d'Irta i també comentar que demà a migdia al Centre d'Interpretació d'aquest Parc Natural hi ha un audiovisual, es projectarà un audiovisual i una visita guiada per tal de donar a conèixer aquest enclau, aquest Parc Natural, així que la gent després pot animar-se a fer una visita amb una miqueta més de coneixement de causa. Places limitades, s'anima la inscripció i la gent pot consultar en els diferents canals a internet que existeixen, parquesnaturales.gba.es i també a Instagram i Twitter, GBA Parcs i en aquest cas Twitter i Instagram GBA Parcs Naturals. Doncs fins així, també aquest recorregut, aquestes opcions per a fer aquestes rutes per la nostra província.
No queremos a nadie sin vacaciones. En escapad.es encontrarás las mejores ofertas y hasta 200 euros de descuento en hoteles, paquetes, circuitos y cruceros. Reserva en escapad.es o en la avenida La Mura 15. Escapa, tu agencia de viajes, en internet y en Villarreal. Viaje con
nosotros. Dentin y Policlínica, especialistas en implantología avanzada. Últimas tecnologías al mejor precio, ortodoncia, estética dental y muchos más servicios a tu alcance. Dentin y Policlínica, Marqués de la Ensenada 42 o 964-09-9721. Nuestro destino, tu sonrisa.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
En Cafetería Roma te ofrecen variados almuerzos populares y menú diario, todo en un ambiente animado y distendido. Y con la llegada del buen tiempo, ven y disfruta de los mejores refrescos. Cafetería Heladería Roma, en Avenida Río Ebro de Villarreal. De
mil colores. En Mayen Colors encontrarás todo lo que necesitas en papeles, complementos decorativos y las primeras marcas nacionales en pintura. Mayen Colors te ofrece la calidad a precios de fábula. Ven y compruébalo tú mismo. Mayen Colors, Avenida Castellón 105 de Villarreal.
Citricultor, protege tus naranjos y mandarinos contra ácaros con Dinamite, el nuevo acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
A
Agripesa, venta, reparación y alquiler de maquinaria agrícola y jardinería. Distribuidor oficial de motosierras y maquinaria Steel, cortacéspedes Viking y motoazadas Móvica. Servicio oficial de Lombardini e Ilemo Ardi con la confianza de un servicio técnico especializado. No dude en visitar nuestras instalaciones en la calle La Plana 36 de Villarreal. Teléfono 964-526880.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Maderarbo tienes una gran variedad, atención y diseños personalizados. Tu cocina completa desde 1.080 euros. O si lo prefieres, te la financiamos desde 45 euros al mes sin intereses. Visita la exposición en Big Maderarbo, Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Ha llegado el verano. Es hora de comenzar a preparar las piscinas. Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
A las 10 tengo una reunión, me la voy a preparar.
Hoy he quedado con mis amigas, qué ganas.
Tengo una cita muy especial.
¡Qué nervios! Me voy a repasar el examen de hoy.
Todos ellos van a un mismo sitio, a Mac Café, porque saben que van a disfrutar de un espacio pensado y creado para estas situaciones. Mac Café, tu mejor momento en McDonald's Ciudad del Transporte, Castalia y en Villarreal.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
¿Tu empresa o tu negocio no tiene página web? ¿Quieres posicionar tu negocio en los primeros puestos de Google? Contacta con Sisenred llamando al 644-392-359 o visita su web sisenred.es. Porque la tecnología y la publicidad ya van de la mano.
Doce 52, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i com havíem comentat anem a parlar de la situació del camp, en aquest cas de la situació citrícola. Per això ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic el secretari general de la Unió, Carles Peris. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs parlem, no? Ja ho hem fet els darrers mesos respecte a una campanya que no es presentava ni de lluny com a la millor, però sembla que ara ja amb totes les dades s'ha confirmat i no sabem si estem davant la pitjor que recorda en la Unió dels últims anys.
Pues la veritat és que nosaltres l'hem qualificat com de la història recent com la pitjor de les que hem viscut. Pues, ha sigut un desastre total pèrdues de més de 279 milions d'euros en relació a la campanya passada. Per tant, només inicia xifra tan alarmant, pues ja que ha sigut la pitjor campanya de fa molts anys.
I amb aquest panorama, no? Quins són els ànims? Els agricultors diuen, doncs mira, ho deixem perdre, encara tenen una miqueta d'il·lusió per continuar de cara a la campanya vinent?
A veure, la veritat és que al final n'hi ha de tot. Jo sempre dic que llavors estem fets d'una pasta especial, perquè al final veiem com tenim moltes campanyes roïns, molt desastroses, estan inclús costos d'explotació de les nostres finques, i així i tot som capaços de tirar avant i de seguir cultivant, perquè al final sí que és de veres que campanya tras campanya estem tenint dificultats, però que encara n'hi ha un percentatge elevat de cultiu de cítrics a la nostra comarca. Per tant, vol dir que estem fets i ja t'ho dic, perquè estem ahí aguantant encara els nostres camps en moltes dificultats, estem generant encara economia i estem mantenint, diguem, amb un poc també tot el que té que veure en els temes ambientals, perquè al final pues, també fem aquest paper de cara al canvi climàtic i estem ahí contínuament aguantant.
En aquest cas, suposem, no, que amb aquesta xifra que ens havia comentat, 279 milions d'euros menys que la campanya anterior, no s'expliquen amb un sol motiu. Quins són els elements que han causat, no, aquesta gran pèrdua per al sector?
La veritat és que per nosaltres l'element principal ha sigut la pressió que estem tenint per part de països tercers, que són capaços de produir molt més barat que nosaltres, i en tots aquests acords internacionals de la Unió Europea, pues, cada vegada tenen més facilitat de plegar els nostres mercats d'una forma desleial i sent molt competitius davant d'una citricultura que té molta qualitat, que garantim la sostenibilitat també ambiental i que al final tenim uns costos de producció molt elevats a adaptar-nos a aquestes normes europees que altres no s'adapten. Per tant, allí és on està la incidència major en aquests moments. Nosaltres estem alrededor de uns 24 cèntims, el que ens costa produir un quilo de cítrics, i en agricultures de països tercers, com pugui ser Sud-àfrica, o ara quan en el recent acord de Mercosur, que possiblement si vegin incrementades també els contingents de cítrics, doncs aquestes agricultures per poc més de 10 cèntims són capaços de fer un quilo de cítrics. Per tant, això és una afecció molt clara de cara al mercat, perquè al final estem demostrant que nosaltres, a pesar de l'abandonament que n'hi ha en alguns casos, estem capaços de fer suficientment tones per abastir el mercat tradicional, que és l'europeu. Les nostres exportacions van als mercats europeus i, per tant, nosaltres ahir estem sent capaços, així i tot, d'abastir-los en normalitat. El problema ve que de tot el valor que genera el nostre producte, al llaurador no se li queda res. Tots estan vivint del producte que produïm, tots viuen, tota la cadena agroalimentària s'està traient el seu rendiment i el llaurador pues, no li està plegant res. Per tant, allí també hi ha clara incidència sobre la llei de la cadena agroalimentària que no està responent a aquestes expectatives de donar equilibri en el repartiment dels beneficis. Les grans superfícies estan pràcticament copant tot el benefici d'aquesta cadena.
Aquesta és la situació, però també, òbviament, altres elements que s'escapen, no, del control, com és la meteorologia, que sembla que no ha ajudat, i també plagues, no, que en aquest cas sí que potser es podrien controlar més, però els productes de fora també porten aquests insectes que poden fer malbé al producte autòcton.
Sí, la veritat és que el tema de les plagues, totes aquelles plagues que ens introduixen de països tercers que no estaven en la citricultura valenciana, pues això té un augment de cost clar sobre el nostre productor. Per un exemple, que qualsevol productor que ens estigui escoltant ho comprendrà molt bé, el cotoner de Sud-àfrica, que és una plaga que deforma el fruit, que en aquests moments ja tenim a la comarca, pues això ens està implicant tindre que fer tractaments perquè encara no podem lluitar de forma biològica contra ella, conforme fem en altres plagues que mitigant l'augment de costos perquè ho controlem de forma biològica, pues així com no podem encara, perquè no tenim parasitoides adaptats encara que puguen controlar la plaga, ens toca fer més tractaments des de guts i al final ens incrementa també els costos i també fem una rotura de la biodiversitat perquè tot el que siga fer tractaments químics pues, trenca aquesta línia de sostenibilitat i de treballar en pro de la biodiversitat, que és el que estem buscant els valencians i els productors europeus. Per tant, ahir per això també s'incidís tant de cara a la Comissió Europea de que se tenen que dedicar mecanismes clars com pot ser el tractament en fred per a que no s'introduïsquen plagues d'un país a un altre. Pues, tot és una circumstància que estan fent que estiguin passant moments molt delicats.
Tot i això, no? Tot i els ànims, no tot és crítica, sinó que també des de la Unió es fan propostes i mesures a adoptar. Ara ens estava comentant alguna, però què quedaria per fer per a intentar subsanar, no? I que de cara a la propera campanya doncs, aquests problemes estiguen mitjanament o iniciant-se a aquesta resolució?
Nosaltres pensem que les propostes que més serien justes o mantindrien un equilibri dins d'aquest món tan globalitzat i que, vamos, no, que mirar molt pel tema comercial. El tema principal és el tema de les plagues, la no introducció de plagues, però després tenim tots els mecanismes de les formes de producció. Al final, els països tercers tenen que competir i adaptar-se a les mateixes normatives que estem utilitzant nosaltres, en matèria laboral que fitosanitària. Després necessitem mecanismes com podria ser la digitalització dels flujos comercials en origen, que abans de llegir aquestes importacions de països tercers als mercats europeus, que se...
Seila, nosaltres som Ràdio Moderna?
Jo què sé, supose, però el que crec que sí és que hacemos bien bien.
I per a fer-ho passar d'allò més bé, aquest estiu t'apropem les propostes més refrescants. Cultura, gastronomia, escapades, música i molt més.
Aquest estiu, estigues on estigues, sintonitza la 92.2 de la freqüència modulada. De 12 a 2, protagonistes a Ràdio Vila-real.
Arribem a la 1:07 minuts del migdia i fem repàs de l'actualitat política provincial i local. El Ministeri de Foment, segons publica el Boletí Oficial de l'Estat, ha aprovat l'expedient d'informació pública i definitivament el projecte traçat de seguretat vial, ampliació de plataforma i reordenació d'accessos. Nacional 238 en el tram Vinaròs, enllaç AP7. Aquesta actuació té un pressupost estimat d'obra de 14,9 milions d'euros. L'objecte del projecte és millorar la connexió de l'actual autopista AP7 amb la xarxa viària de la comarca del Baix Maestrat, en especial amb la Nacional 340, la CV11 i la CV101, d'accés al municipi d'Alcanar. Aquesta actuació és una de les incloses en la sol·licitud de la Generalitat Valenciana al Ministeri de Foment per a dotar de major accessibilitat a l'autopista AP7. El projecte consisteix en la millora de la carretera nacional 238 entre l'enllaç de l'AP7 i l'enllaç de la nacional 340 en una longitud d'uns 6,5 quilòmetres, dotant-la de dos carrils de 3,50 metres d'ample, també 1,5 metres i bermes d'un metre. Es realitza un control d'accessos total a la carretera, dotant de la via de dos camins laterals de caràcter agrícola que es connecten amb els enllaços. Altres assumptes. Parlem de la Diputació de Castelló, que ha activat ja el pla per a combatre la presència del mosquit en les comarques castellonenques, per el que en els propers dies l'empresa adjudicatària dels primers lots iniciarà les fumigacions terrestres i aèries que permetisquen mitigar la presència d'aquests mosquits. La diputada provincial de Medi Natural, Maria Jiménez, i el diputat de Contractació i Compres, Ximo Huguet, han formalitzat el contracte amb l'empresa adjudicatària Loquímica S.A., que s'ha fet amb els lots 2 i 3, el primer per un muntant proper als 250.000 euros i referida a la zona centre de la província, i el segon valorat en uns 260.000 euros per a l'àrea sud de Castelló. Aquest pas suposa que en breu l'empresa adjudicatària iniciarà els tractaments, per el que ja està elaborant un pla de treball que concretarà sobre quins municipis actuarà en primer lloc, així com la planificació global en les dues zones incloses en el contracte. Continuem parlant de la visita del president de la Diputació, José Martí, a les instal·lacions centrals del Consorci Provincial de Bombers i del Centre de Coordinació Provincial, en companyia del diputat provincial responsable d'aquest servei, Abel Ibáñez, i el seu assessor, Toni Ripollès. Durant la visita, Martí ha transmès tot el recolzament de l'equip de govern de la Diputació a aquest servei, del que ha dit que és un dels pilars bàsics de la institució. A més, ha destacat que està composat per professionals altament qualificats i plenament compromesos amb la societat, en els que la ciutadania té plena confiança. Fer de Castelló una ciutat més sostenible, eficient i atractiva per a viure és un punt clau en el programa del govern municipal. L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, assenyala que substituir el ciment per vegetació planteja un primer pas. La primera edil advoca pel foment de zones verdes en patis, terrats, solars i murs. Una aposta reflectida en el Pla General d'Urbanisme que incrementa la superfície verda mitjançant infraestructures que garanteixen la convivència entre elements naturals i urbans. D'aquesta forma, el Pla General contribueix a mitigar els efectes del canvi climàtic. Qui trasllada, recorda Marco, qui trasllada la voluntat de treballar per a fer un Castelló més verd amb una millor qualitat de l'aire. I a Nules s'ha presentat el nou follet turístic totalment renovat, amb un format més gran per a fer-lo més visual i amb més fotografies que el fan més atractiu. Així doncs, el follet es divideix en diferents apartats, com la localització on s'explica com arribar al municipi des de les diferents vies de comunicació, també un breu relat històric de Nules, una descripció dels llocs més emblemàtics i dels béns, les 5 rutes turístiques amb les que compta actualment el municipi, una menció tant a les festes com a les tradicions i fires, i es dedica un espai a les platges i a la gastronomia local. El regidor de Turisme, Guillermo Latorre, assenyala que aquests follets tenen una gran importància, donat que són la carta de presentació del poble de Nules amb les tradicions, el patrimoni i, en definitiva, les arrels. De manera que el turista, amb una sola ullada, podrà assabentar-se de qui són i on es troben. Una de les novetats que presenta aquest follet és que per primera vegada s'ha publicat en 4 idiomes: el castellà, el valencià, l'anglès i el francès. També inclou els plànols de la nova ruta biosaludable i la recent atorgada bandera blava de la platja de les Marines. En principi s'han realitzat un total de 3.000 unitats i l'empresa encarregada de fer aquesta publicació ha sigut Guia Seca, especialitzada en publicacions turístiques, que ha treballat amb importants poblacions de la província de Castelló com Alcossebre, Benicàssim, Castelló, l'Alcora, Onda, Sogorb o Vinaròs. L'Ajuntament de Nules ha comptat amb la col·laboració del Patronat Provincial de Turisme i la Diputació de Castelló. Finalment, a Vila-real, l'Ajuntament ha rebut els primers beneficiaris del programa INEM Agrari, el pla d'ocupació que permetrà donar treball aquest estiu a 72 persones desocupades del règim especial agrari que van treballar en l'última campanya. En aquesta ocasió, per primera vegada, el consistori ha subscrit un contracte amb Caixa Rural Vila-real perquè l'entitat vila-realenca assumisca la gestió de la meitat dels treballadors, en un exemple de col·laboració públic-privada que persegueix millorar l'eficiència del programa. El regidor d'Economia, Xus Madrigal, ha donat la benvinguda a la 30ena de treballadors del primer torn que es van incorporar ahir mateix als seus llocs en el consistori, on romandran fins el 14 d'agost. El segon torn, amb altres 35 beneficiaris, s'incorporarà a l'Ajuntament del 19 d'agost al 15 de setembre. A Arribem a la 1:14 del migdia. Nosaltres fiquem el punt i final al repàs per l'actualitat política provincial i local. Després d'una pausa, continuem presentant-te convidats a la 92.2 de la freqüència modulada.
Las auténticas rebajas están en Canem, lo que estabas esperando. Ven y aprovechate del 2x1 en nuestras prendas adulto y niño en promoción con la misma calidad y servicio de siempre. Elige dos y paga solo una. En rebajas confía en Canem y Canem Kids, la ropa que estás buscando en Nules y Villarreal y en www.canem.es.
Cambiar la forma de conducir lanzando un coche 100% eléctrico equipado con la última tecnología puede parecer difícil. Pero lo difícil es que no aproveches las ayudas de Nissan y del gobierno para conseguir tu Nissan Leaf, el eléctrico más vendido en el mundo. Tener un Nissan Leaf 100% eléctrico nunca había sido tan fácil. Nissan, innovation that excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
¿Tienes problemas dentales? Vivanta Villarreal es odontología, implantología, prótesis, tratamientos integrales. ¿Quieres garantías de un buen servicio al mejor precio? Vivanta Villarreal es calidad, innovación y comodidad. En Vivanta Villarreal diseñamos sonrisas. Vivanta Villarreal, 964-50-67-45. Cuando te ves bien, te sientes mejor.
Hija, coge el café y salgamos al jardín. Tenemos que hablar.
¿Qué pasa, papá? ¿Me estás asustando?
Nada, hija, es solo una excusa para poltronarnos aquí.
¡Vaya lujo, papá! ¡Qué conjunto de sillones habéis comprado! No sabía que estábamos forrados.
¡Qué va! Lo compré con el catálogo de jardín Big Mat. Se llama Conjunto Ankara. La mesa de centro de cristal, un sofá de dos plazas y dos de una. Todo para exterior por solo 345 euros.
Papá, eres un crack. Cafelito.
Dale una vuelta a tu jardín con el nuevo catálogo Big Mat de jardín de este año.
Visita la exposición en Big Mat del Arbo, Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Podríamos nombrar todas las novedades del nuevo Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con funciones Top and Go. Todas menos la más importante, porque la más importante no se ve, se siente. El nuevo Kia Sportage ahora también es híbrido. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mat del Arbo tienes una gran variedad, atención y diseños personalizados. Tu cocina completa desde 1.080 euros. O si lo prefieres, te la financiamos desde 45 euros al mes sin intereses. Visita la exposición en Big Mat del Arbo, Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Una 18 minuts. Continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja tenim els nostres estudis. El següent convidat, ja vam parlar amb ell quan es va fer públic, no?, que ostentava un càrrec de regidor, ara ja dins de la seva cartera, la d'Economia. Parlem amb el responsable així a Villarreal, Xus Madrigal. Xus Madrigal, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Sheila.
Doncs estàvem parlant no?, que ha canviat una miqueta la seva tasca. A hores d'ara és més pública, no?, però ho porta bé per ara, no?
Pues la veritat és que sí, ho porta bé. Ho porta bé perquè, bueno, com tu ho has dit, la gent igual no me coneix tant, vosaltres sí, perquè hem estat molt en contacte, però jo he estat 8 anys al costat de l'alcalde de José Benlloc com a cap de gabinet, en una tasca molt més oscura, molt més discreta, i el donar el pas endavant, pues bueno, és tot un repte i una il·lusió molt gran, però el volum de treball i el coneixement de la casa sí que el tinc, i això la veritat que m'ha ajudat prou a poder arrencar bé. Ara també és cert que en l'àrea d'economia pues, havia que aterrissar, de veure totes les coses com estaven des de dins i començar a treballar.
Una àrea prou dinàmica, no? Que tot i que la generació d'economia directament igual no és una competència municipal, sí que es pot dinamitzar d'algunes formes, no? N'hi ha opcions i activitats que es poden engegar.
Bueno, és cert que en matèria d'empleo no tenim unes competències, pròpies, depèn de Generalitat, però sí tot el tema de comerç, la dinamització del comerç, l'economia de la xicoteta empresa, inclús de les empreses que estan ara en aquests moments repuntant en el tema de la ceràmica, els polígons industrials, tot això també és economia, i encara que molt de la mà de territori, però nosaltres estem ahí i estem per a poder tirar una maneta el que faci falta.
I mentre arriben aquestes actuacions, no, que ajudaran a millorar també els polígons, no, i les indústries, continuen arribant plans. Ahir, per exemple, donava la benvinguda a la gent de l'INEM Agrari, l'atur agrari, com es coneix habitualment, amb una peculiaritat, i és que enguany li donen la mà a la gent de la cooperativa catòlico-agrària.
Pues bueno, és una de les novetats que teníem. Quan tens unes necessitats, tenim que intentar tindre imaginació, no? Nosaltres tenim els serveis públics, la veritat, cada dia costa molt, estan fent un gran treball, però és cert que tenen menys personal que mai, en jubilacions, ens ha costat molt el cobrir les places per la llei de racionalització dels ajuntaments, el no poder crear noves places, i cada vegada, pues, de jubilacions i aquestes coses, ens pues, ha costat mantenir la cartera de treballadors en el PATI, no? El conegut PATI, que és el Servei Públic de Vila-real, el SPV. Actualment pues, tenien dificultats per a poder fer-se càrrec de tota la gent que podia entrar a treballar allí de l'atur agrari, i bueno, nosaltres de la mà de la cooperativa de la Caixa Rural, en la qual mantenim una excel·lent relació, tant de la cooperativa com en la fundació, com en la mateixa Caixa Rural, es van plantejar el fet de que es tiraran una mà, anar de la mà a xunxar en aquest projecte, van fer un xicot de contracte per a que ens tiren una maneta, i bueno, és fàcil tenir uns encarregats, tenir els coneixements també del terme, i intentarem treballar tot això de la seva mà, d'una part, d'aquella part que no podia cobrir el SPV, que tampoc són tant, és la meitat de la gent, l'altra meitat sí que la cobrim des de l'SPV.
Perquè en diguem, n'hi ha dos tors, no? Com sol passar habitualment, uns ja estan operatius, diguem, i els altres arribaran al mes d'agost.
N'hi ha 35 que van començar ahir, el dia 15, i que estaran fins al dia 14 d'agost, i a partir del 18, si no recorde mal, d'agost, fins al 10 de setembre, pues el segon torn de 35 persones més, 35 i 35.
I les tasques, suposem, relacionades també amb la ficada, o diguem, amanir el poble per si viu una gota freda que estigui en les millors condicions, evitar, no, també possibles incendis que es puguen produir.
Bueno, és una part importantíssima, el tema del, dins de les competències que tenim, perquè nosaltres no tenim competències en tot el caos dels barrancs, però sí podem actuar allà on estan els passos, els nostres camins, els ulls, els ponts, tot això sí que podem netejar-ho, i estarem per aquella zona, però també per les zones més urbanitzades, els camins més urbanitzades que avui en dia n'hi ha molta gent vivint, i que també fan falta un poc de manteniment de desbrosse. I també una de les novetats que estem treballant, intentant aconseguir-ho, és anar també de la mà del consorci i implicar també algunes novetats que vos contaré per a poder fer alguna activitat de neteja al riu, al nostre riu, que és el nostre pulmó, tot dins del programa que tenim de la millora del Termet, el pla de millora del Termet, i de l'entorn, i creiem que és importantíssim. Tenim que anar de la mà del consorci del Millars, estem parlant d'ells a veure si podem arribar a algun tipus d'acord perquè també ens deixin actuar, i inclús plantejar alguna activitat en xiquets i en voluntaris, integrar tot això en una activitat que pugui fer també conèixer a la gent de Vila-real que aquesta gent del paro agrari, no, aporten algo durant aquests mesos a Vila-real, que no simplement venen així i ja està, sinó que a més aporten algo que queda per a Vila-real. Així li ho vaig dir ahir en la presentació, que era molt important el seu treball, perquè el que feren quedaria en la millora de la gent del poble.
No sabem si aquesta proposta que comenta a l'entorn del riu aniria en la línia d'altres, no, que fan ara en estiu, especialment de neteja de deixalles, no, gent que no és molt cívica i si va deixar doncs una llanda, una borsa de papers, en aquesta línia, o també aniria en la línia de millora del desbrosse, de les plantes?
A veure, el gent de l'atur agrari té que fer feines agrícoles, però evidentment quan fem una activitat podem combinar tant les tasques agrícoles com les tasques de neteja de l'entorn i del riu mateix. Perquè és importantíssim, és el nostre escaparate, ve moltíssima gent d'arreu del País Valencià al nostre riu, el veu, el disfruta, ara en el tema de la platja pues, es pot banyar, recordem fa uns anys que allò era un canyar, avui en dia és una platja, la piscina està oberta, i hem d'intentar mantenir-la en les millors condicions. el posar Chen allí a colaborar y a ayudar a que ellos sigan millors siempre sumará.
Uh-huh. I respecte al terme, no? Els camins, que també són altre dels punts en els que actuen, continua amb la millora. Sabem que n'hi ha plans, no, per a millorar la xarxa de vies rurals. Continuarà en estiu, para una miqueta, també tenint en compte, no, les temperatures que es poden arribar a tenir i...
Bueno, jo crec que l'SPB para poc, eh?
No pot,
la veritat és que fan una tasca increïble. És cert que moltes vegades veiem que les coses no estan tot el bé que volem, però també tenim que veure les dificultats que hem tingut per a poder contratar durant aquests anys. Però és cert que de la mà de l'empresa local moltes vegades i de contractes més menuts, que és el que ens permet un poc la situació que tenim, no hem parat. Paco Valverde, el regidor de serveis públics, me consta que està molt preocupat pel tema dels camins i que el pla no ha parat. I no crec que pare.
No para. També comentar, no, perquè fa unes setmanes també, diguem, feien la cloenda d'aquestes jornades a Valent per tal també d'engegar una nova campanya als més joves, no, que tenen, doncs, un gran bagatge formatiu que es puguen incorporar a l'Ajuntament. També va en aquesta línia, no? La qüestió és reviscolar diferents sectors de la població i donar-li opció. Ja està clar el que pot arribar de la Generalitat per a la següent edició?
Pues encara no necessiten les convocatòries. Nosaltres, evidentment, tot el que siguen ajudes per a fomentar el treball, anem a estar ahí. O sea, ara estem pendent de la eixida dels empujos i enjujos, que crec que eixiran en breu. Anem a intentar demanar el màxim, van fer unes jornades informatives del que tenia que ser, estarem pendent del Sencorp i evidentment de les escoles tallers, bueno, els tabalem, vale? Per poder demanar, la línia que ens va agradar molt va ser la línia tant de jardineria que se va fer com la línia de restauració, i crec i mos consta que sí que n'hi ha molta demanda de gent professional per a este sector. I creiem que hem d'apostar, no? És un sector en auge, el turisme és molt important en aquesta zona, Vila-real no és un lloc d'excel·lència turística respecte al turisme d'estiu i restauració, però sí que és cert que cada vegada més gent a Vila-real i cada vegada hem de donar millors serveis.
Bueno, que també estem veient aquest estiu molts titulars que reclamen, no? El sector hosteler aquestes vacants, no? Que no s'han cobrit i que això també podria ajudar a aquest perfil que es formaria a Vila-real.
Sí, sí, de fet ens consta que hi ha gent que ja hi ha l'estabalent que estan treballant. I és cert que està aquesta demanda i que, bueno, avui en dia és molt fàcil anar a Borriana, a Castelló, a Benicàssim, conec gent propera que està treballant en espais d'hostaleria allí i crec que hem de continuar potenciant aquesta línia.
També perquè Vila-real ha estat molts mesos, no sé si continua capçalant, no, les localitats majors de 50.000 amb una xifra d'atur més baixa, que això també és destacat. No sempre depèn de l'Ajuntament, però es poden fer coses per ajudar, no, com havíem comentat.
Evidentment, otorgamos el FEDES, crec que van ser 10 mesos el... Si no recorde mal, no vull dir una xifra sencera, però crec que és 10 mesos sent la ciutat en menys atur. Crec que no és una casualitat, no? N'hi ha moltes poblacions alrededor que també tenen indústria ceràmica, n'hi ha poblacions alrededor que tenen turisme. Jo crec que no és una casualitat. Evidentment, no depèn únicament de nosaltres. Seria molt... molt soberbi dir que nosaltres aconseguim això. Són les empreses de Vila-real, les empreses innovadores de Vila-real, les empreses emprenedores de Vila-real, el comerç de Vila-real, que és importantíssim que estigui ahí. I, evidentment, hi ha una millora de l'economia, que és òbvia, però que si no estàs ahí quan estan les oportunitats, pues possiblement te quedes despenxat. Nosaltres intentem facilitar a aquestes empreses el màxim possible perquè puguen desenvolupar el seu treball i que puguen contactar la gent.
I també eixia, ara que parla del comerç local, aquests dies publicat en Mediterrani, no? El tema de la nova seu dels comerciants, està ja clar quan l'ocuparà, no? Perquè la tenim també així molt a prop.
La tenim molt propera, sí, molt propera, ja al carrer Sant Roc, al costat de l'església. Sí, jo he estat parlant amb ells. La idea és que durant el mes de juliol se puga inaugurar, perquè van plantejar si esperàvem a després, en festes. Jo penso que és important que ells ja arrenquen la campanya en la seva casa. Ha sigut una aposta de l'Ajuntament el fer aquesta inversió en moltes veus crítiques, però bueno, pensem que al final nosaltres sí entenem el model d'aliança en la societat. Creiem que UCOBI ja és una associació suficientment potent com per a que tingui una seu i pugui desenvolupar moltes més coses de les que fan, i ja són moltes. I de la seva mà, pues, bueno, estarem ahí i els intentarem ajudar en el que puguem. Igual que els comerciants del mercat ambulant i sobretot el mercat central, que bueno, tinc especial il·lusió en reviscolar-lo una miqueta.
Del mercat central, perquè vam tenir alguns espais, no?, de tota l'activitat, la programació és, clar, amb el canvi de govern, deien a veure si continua o no continua, continuarà la suposem programació per a també intentar dinamitzar.
Bueno, ahí tenim que plantejar moltes coses. És cert que el mercat central en aquests moments n'hi ha 13 parades, de les quals n'hi ha 5 ocupades. Això no... Sent crítics en nosaltres mateixa, crec que no és un mercat a l'altura de lo que Vila-real i els mateixos venedors del mercat se mereixen. Nosaltres tenim que fer una aposta molt forta i ajudar-los, perquè si no, pues, bueno, el mercat anirà cada vegada menys i no és la nostra intenció, al revés. Nosaltres volem estar al seu costat. Pensem que sí que fan un esforç molt gran per estar. Ara van eixir unes... Estem treballant ja en les noves licitacions, que eixiran en breu. Estic intentant buscar gent que estigui interessada. Crec que tinc que recuperar ja 3-4 puestos perquè allò se dinamisse. Tinc algunes idees també i estic treballant de la mà del regidor i encomanat per l'alcalde directament, que sempre m'ho ha dit des que vaig començar en això. Just tens que agafar la plaça que tenia al costat del mercat i fer alguna cosa. I ahí estem pegant-li voltes, i la veritat és que estem pegant-li voltes, volem fer coses. En breu vos podrem informar una miqueta millor, però sí que és el que m'he reunit en ells, en els venedors, m'he reunit en els hostalers de la plaça Colón. Crec que ahí tenim que dinamitzar-ho. El tema de la programació, pues, és una cosa que tenim que estudiar i replantejar, no perquè no se faci la programació, sinó perquè la programació siga algo que realment ens aporte als venedors, perquè lo important no és fer programació, sinó que la gent vagi al mercat a comprar. Entonces, i la programació, pues, n'hi haurà que estudiar-la, mirar-la bé i intentar acertar el tir que diem, no? O sea, abans de començar a fer per fer, parem un poc, respirem, ¿vale?, i a partir d'ahí decidim.
I sí que seria, no sabem si un dels objectius fonamentals seus, no?, una de les obsessions és aquesta, la del mercat central i el seu entorn.
La veritat és que sí. No t'ho vaig a negar. Jo tinc una tradició de mercat de xicotet de molts anys. Quan ma mare anava al mercat en el Cabanyal, que els pares són del Cabanyal, i sempre he tingut aquesta essència de veure el mercat, no? I la veritat és que me crec que el mercat central crec que és un punt molt important de Vila-real. Té que ser una referència com a punt de compra, no simplement com a mercat, com a espai, sinó com a punt de compra. Tenen que oferir coses que altres no ens puguen oferir, i en això és el que estem intentant parlar amb ells, intentar adivinar per on tenim que tirar, però bueno, sempre de la seva mà, i intentar que sigui una cosa consensuada. Vull intentar ampliar horaris. Mirarem a veure.
Bé, opcions hi ha, el redisseny, diguem, l'estètica, això es va quedar aparcat i suposem que no n'hi ha diners, no? A hores d'ara per a plantejar-se una remodelació.
Bueno, per desgràcia n'hi ha una cosa que ens lastra, que són tots aquells empatges urbanístics que cada any ens toca pagar. De fet, vam arribar a posar en pressupost 370.000 euros, si no recorde mal, per a la reforma de la planta de dalt, on volíem portar tresoreria, volíem portar regidoria d'economia, volíem fer algunes coses allí. Vaig parlar amb l'alcalde quan vaig agafar la cartera i li vaig dir, escolta,
això què?
D'això què? No? I em va dir que ell sí que ho creu, que n'hi ha que fer-ho, que anem a intentar que no siga tard, anem a intentar que treure diners d'un pugam, i esperem que no n'hi hagi més sorpreses en forma de sentències a curt plaç, per a poder fer enfront a certes, evidentment no serà en el pressupost 2019, no? Però si podem començar el 2020 seria genial, ojalà, jo lluitaré per això, i crec que això pues, mos donaria un poquet de vida allí, i crec que allí, tant allí com allà a la placeta de l'església, tenim que donar-li certa vida.
I sí que veiem que, tot i ser estiu, vostè no para, no? El fet d'haver arribat fa poc, suposem que... Bueno, dificulta no parar.
Saps què passa? Que quan estàs en campanya electoral, nosaltres portem una campanya electoral eterna, no? Sí. En totes les eleccions que portem passades, per desgràcia, però bueno, quan estàvem en campanya electoral, en el nostre programa n'hi havia ja coses, no? Intentes empapar-te, no?, de lo que n'hi ha. Jo no sabia la regidoria que em tocaria, la veritat és que va ser un poc sorpresa, però en quan van decidir l'alcalde que la cartera que portara fora d'economia, doncs vaig intentar treure tot el que n'hi ha, mirar, he estat reunit en el viver d'empreses, estic intentant reunir, vaig reunir també en tots units. O sigui, la idea és primer escoltar a tot el món, que me conten, la gent diu, anem a parlar, no, jo vinc a escoltar primer, allò que dia que me diuen de xicotè, no? Dos orelles i una boca, no? Pues sempre primer escoltar, veure què és el que vol la gent, després en la mesura de les nostres possibilitats i de la nostra realitat, i també en el nostre programa, perquè evidentment tenim un programa darrere, un programa electoral que volem complir, pues intentar arribar a enteses en la societat, que és la que al final té que generar l'economia del poble, i jo en la regió d'economia pues més encara tinc que creure en això.
I també, bueno, no ho havíem comentat, però s'estan constituint totes les comissions informatives, també. Vostè també presidís una d'elles, no? La de l'administració local.
Administració local i comptes, o sea, al final no m'he pogut escapar dels numerets. No m'he pogut escapar dels diners. Bueno, és un treball, ahí sí que és un treball d'equip i de companys, l'equip de govern crec que estem molt cohesionats en això. Sé que hi ha molta gent que té molts anys d'experiència allà i que segur que em tirarà una mà i, bueno, segur que ho tirem tot.
Doncs, si li sembla, regidor, continuarem parlant a mesura que es puguen concretar algunes d'aquestes propostes que ens ha llançat avui, així que només ens resta agrair-li que ens hagi visitat i continuem parlant de tota aquesta tasca en l'àrea d'economia. Un plaer.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per la informació que doneu.
Doncs nosaltres anem a fer una xicoteta pausa, de seguida més assumptes.
Agricultor. Con Extintor Cebo la lucha contra la mosca de la fruta y el olivo nunca fue tan fácil. Protege 10 anegadas con 5 litros de agua
y 1 litro de Extintor Cebo.
Ya sabes, contra la mosca de la fruta y el olivo aplica Extintor Cebo, producto certificado en agricultura ecológica. Distribuido por Agromaestrat 964-32-2041.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, con descuentos de hasta el 90%? Ropa y complementos de primera calidad y zapatos de primeras marcas como Tolito y Soto Alto. Para los amantes de la moda, F&S Factory, tu centro de compras. En carretera nacional 340-12, Alquerías del Niño Perdido.
Desde 1988, Óptica Vilarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vilarreal cuidamos tu mirada. Óptica Vilarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vilareal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Desde luego, Rodrigo, el jardín del vecino luce mucho más que el nuestro. Algo hemos hecho mal este año.
Yo te lo digo, Covadonga querida, ¿no has visto el catálogo Big Man de este año? Pero yo sí. Y hoy nos traen un pedido.
Y unos enanos de escayola.
Ay, señor. Llévame pronto.
Ya está disponible el nuevo catálogo de jardín de Big Mat para que este año luzcas jardín.
Visita la exposición en Big Maderarbo, Avenida Pío 12 55, Vilarreal.
Nosaltres continuem a Ràdio Vilareal, presentant més convidats a la 92.2 de la freqüència modulada. Parlem amb el secretari de Fundació Caixa Rural, amb Josep Ramos. Molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Doncs bé, anem a parlar d'aquesta quarta edició del concurs de pintura ràpida que arriba el primer dissabte de festes patronals. Comenta'ns una vegada més aquestes característiques del concurs de pintura ràpida.
Sí, així és. Pareix que falta molt, però és precís parlar ara perquè precisament pues, ha obert la convocatòria d'inscripcions. I bé, en definitiva, pues, animar ja la gent a que s'apunte i jo, si vols, te comento un poc què hi ha que fer. En principi, tenim oberta la inscripció en la nostra pàgina web. I la idea és que tota aquella persona que tinga interès, que no té per què ser ni professional...
No, falta que siga un artista, no?
No, nosaltres animem a tota la població, encara que sí que és cert que quan ho promocionem i estem ja en contacte, busquem una promoció en gent evidentment interessada i que pinta, sí que ens agrada que, per exemple, la primera edició, sobretot, que va passar, que vinguin gent jove, que siga la primera experiència i tal... O sea, que lo que animem és que siga lo més popular possible.
Así que... hi ha moltíssima gent en talent.
Claro,
en aquesta província.
Sí, efectivament. N'hi ha afició, n'hi ha molta. De fet, sí que és cert que se fan així en la ciutat. Se fan dos, un que fa el Bressol en el Termet i ara nosaltres, que ja portem quatre edicions. Però sí, si te fiques a buscar i tal, n'hi ha molta afició. I bueno, jo crec que això també contribueix a que la gent conega pues, un poc i s'aproxima i tinga interès per algo tan important com és l'art plàstic, no? I inicia en algo tan bonic com pugui ser les representacions a través de la pintura.
Cada any hi ha una temàtica, aquest any, en què està centrada?
Bueno, sabeu que la tècnica és lliure, les bases, encara que són consultables, per a aquell que tinga més interès, no? En la pàgina web, la tècnica és lliure, deixem llibertat per a que cada algú s'expressi en aquells mitjans que considere més que controle més o que siguin més idònios. I la temàtica, evidentment, sempre és la nostra ciutat com a paisatge, no? I enguany... pues la veritat és que han pecat un poquet d'egocentristes i han plantejat pues, el nostre centenari, el centenari de la cooperativa de la Caixa, i han, diguem-ne, limitat o restringit la temàtica a algo que tinga que veure nosaltres. Mm-hmm. I per tant, ahir han ficat diferents punts, evidentment el centre social, no? Que és l'emblema de la Caixa, no? És un dels punts que pot ser elegit. També hem donat la possibilitat de que la gent puga pujar a la terrassa que hi ha dalt del Saló d'Actes.
Bones vistes, també.
Que n'hi ha molt bones vistes. A més, la terrassa estarà oberta a tot el públic per a que puguen pujar i veure les vistes i vegin el treball d'aquells pintors que elegisquen la panoràmica, perquè ahir al fi i al cap, a lo millor lo que van a pintar és una panoràmica de la plaça, des de la nostra terrassa, no el nostre edifici.
O el campanar.
També anem a donar-lo com a temàtica nostra, la terrassa, la plaça de la Vila, com havia dit, el nostre centre social. També animarem a la gent, a veure si hi ha algú que s'anima per a que se vagi a Santa Anna, al nostre edifici de Santa Anna, conegut tota la vida per ser una residència de gent gran i ara una residència de gent en trastorn mental. Allí està, és patrimoni nostre i, a més, complint una funció social importantíssima.
Sí.
També donem la possibilitat, a mi pot ser menys atractiu el magatzem de la cooperativa, però bueno, pot ser que algun artista...
Mai
se sap. La possibilitat està. I bueno, encara que tampoc pots seduir tant els pintors per que sabem com pensen i tal, pues, si se decideixen per pintar alguna de les nostres oficines, de fet hi ha quadres en oficines pintades en la nostra col·lecció de la Fundació, algun artista n'ha fet en algun moment. També donem la possibilitat, i això són totes les possibilitats que tenen per a immortalitzar el...
Quantes hores tenen? Perquè clar, això és una de les coses que més preocupa als artistes, no? O als participants.
A veure, sí, jo crec que...
Des de les 9 del matí, no?
Efectivament, per l'experiència que tenim en quant a lo important que és, hi ha vegades que els artistes no acaben l'hora, no? I és una llàstima, no? Però per això tenen que medir molt bé. Efectivament, a partir de les 8 del matí ja podran vindre, pues, hi ha una reunió tècnica on s'explicaran les bases, on... pues un poc ells diran quin lloc han elegit, i des de les 9 del matí fins a l'hora que s'acaba, que
les dues, més o menys.
Efectivament, les anem a ficar una i mitja, val? Sí que és veritat que deixem un marge de 15 minuts i tal, i som
però, que està però
en principi fiquem la una i mitja per un motiu molt senzill, que és que n'hi ha dinar després dels artistes.
I sí, que el jurat haurà de decidir,
clar,
no?
Clar, no, hem de tenir marge perquè el jurat decidisca quines són les obres que més els han agradat, perquè dir millors o pitjors, això a vegades també és una qüestió de grau, no? De subjectiu. I ahí el que farem és això, és dedicar pues, 20-30 minuts, ho fem rapidet el veredicte, mirem quines són les dos millors, donem dos premis, i després deixem sis finalistes més per a que puguen ser exposades junt a les dos guanyadores en el casino. I d'aquestes sis la gent pot fer una votació, és una votació popular i se dona el tercer premi. Hi ha tres premis, un de 500 euros que enguany l'hem incrementat.
S'ha pujat, no?
Sí, l'hem incrementat perquè era el centenari i hem de fer un esforç. És una xicoteta pujadeta de 500 euros i després tenim un altre de 200, que és el segon premi, i l'altre de 100.
Molt bé. O sea, que la gent que estiga escoltant-nos, que tinga una miqueta de gràcia per a pintar simplement, que siga aficionada, que se sume, que s'inscriga i sobretot que s'informe de les bases, no?
Clar, i si ten alguna duda, algun dubte, poden venir al centre social i preguntar, però ja vos dic que en la pàgina web està tot, està el formulari per apuntar-se. I animar a tot el món, que la veritat és que agrada molt als artistes perquè són protagonistes, però la gent ja mos ho han dit, ens encanta, no? Passejar o, és una al·licient més, no? De veure com van les obres, és algo que dona espectacle, és un espectacle cultural i la veritat és que és molt reconfortant. I enguany jo espero que sobretot la terrassa pot ser molt xulo, que la gent vinga.
És el dissabte, el primer dissabte
de festes,
31 d'agost, que cauen en agost.
Sabem, la plaça estarà ambientada perquè n'hi haurà mercat, però bé, jo crec que pot ser bonic i anem a disfrutar.
I quina més o menys és la data límit per a inscriure's?
Pues, si no recordo mal, és abans del 30 d'agost.
El dia abans.
Sí, abans del 30 d'agost, a les 8 hores, se pot fer la inscripció. Inclús, ja vos dic, si hi ha algú que el mateix dia, a última hora i tal, pues, també som al seu la mà
Molt bé.
I poden venir a apuntar-se, d'acord?
Doncs ja ho sabem, aquest concurs de pintura ràpida que arriba a la localitat de Vila-real de la mà de Caixa Rural. Josep Ramos, moltíssimes gràcies. I bueno, si li queda alguna cosa més a afegir.
No, si no tenim ocasió, desitjar a tots un bon estiu.
Molt bé, moltes gràcies. Vinga, i nosaltres una mínima pausa, de seguideta amb més convidats a Ràdio Vila-real.
¿Pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Vila-real y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Ha llegado el verano. Es hora de comenzar a preparar las piscinas. Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Serteca, especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Anem ja a la recta final del programa. Tenim el tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària, José Gisbert, i avui anem a parlar sobre la sobreprotecció dels menors, un tema que jo crec que està a l'ordre del dia, que és actualitat i que cada vegada es veuen més casos. José, molt bon dia.
Muy buenos días, Núria.
Bueno, parlem de sobreprotecció dels menors perquè se detecten, no?, molts casos. Per què? Per què n'hi ha tanta sobreprotecció dels xiquets?
A ver, bueno, la sobreprotecció entiendo que és un un falso concepto de entendido de amor, ¿no? Me refiero, a veces se entiende mal el amor, y el amor a los hijos ahí en la, cuando proteges excesivamente a una persona que dices que amas, de alguna manera también pues tienes una idea de que, bueno, pues cuanto más le dé, más me querrá, ¿no? Y yo entiendo que ahí hay un egoísmo por parte de los padres, no es un amor verdadero.
Creo Pero que ahí hay una línea necesita... molt fina, ¿no? Entre protegir al teu fill y sobreprotegirlo.
Bueno, fina, yo creo que es un poquito que cada padre se plantea a sí mismo si la tarea esta de ser padre se le está viniendo demasiado cuesta arriba a nivel de agobio, de madre mía, de prisas, de exceso de trabajo, ¿no? Que se le abrume un poco, que digas, bueno, es que me satura toda esta labor. Entonces yo creo que hay que revisar, y es que quizás estemos haciendo cosas que nuestro hijo ya debería de saber hacer y no le dejamos, sin más, eso es así. En cualquier edad, me imagino que también cuando recibo padres de adolescentes y también están como sintiéndose infelices, de que la paternidad les está siendo muy pesada, de que están como muy abrumados, yo se lo pregunto, digo, bueno, es que eso probablemente estéis encargándoos de cosas que ya debería de hacer vuestro hijo, ¿no? Y bueno, preguntitas tan tontas como ¿quién hace la cama de tu hijo? O...
Perquè en cada edat, no?, li hauries de delegar certes tasques al teu fill.
Sí, nos tenemos que atrever a que ellos hagan las cosas que ya por edad y por madurez pueden hacer. Es más, incluso más, porque cuando a un niño le ponemos un reto un poquito más complicado para su edad, ellos cumplen perfectamente. Es decir, tendemos a pensar que son más críos, son más pequeños, son más, entre comillas, inútiles de lo que nos imaginamos. Y de lo que realmente, perdón, es. Y no...
Pero eso es egoísmo, porque no volen que creixquen.
Bueno, ¿no? Tampoco es un... Eso puede haber una razón. Y siempre, pues, hay en la sobreprotección hay razones que tienen que ver también con la propia pareja, ¿no? El propio matrimonio, los propios padres, ¿no? Es decir, se puede entender más una sobreprotección cuando a lo mejor el niño de recién nacido ha sido muy enfermito y se le han tenido muchas atenciones extras, ¿no? Y luego pues cuesta el cambiar el chip y ya darle esa autonomía y no hacer las cosas por él. O una ruptura matrimonial también, donde un poco pues el celo es excesivo, un poco para compensar el sufrimiento que supuestamente el niño ha tenido con esa ruptura, o a lo mejor ante la muerte de un hijo y el nacimiento de otro, pues también en ese otro segundo hijo recae un peso duro, ¿no? Que es vital. Un poco el miedo de los padres de que también le pueda pasar al segundo, no sé. Eso puede entenderse más, pero sin una razón... la única causa de que estemos quizás viendo muchos padres que sobreprotegen a los hijos o que hay un excesivo celo, un excesivo protagonismo del niño en la familia y todo eso, tiene que ver con que la natalidad ha disminuido. Es decir, ya no tenemos tantos hijos, tenemos uno o dos. Y además de muy tarde, cuando padres somos muy mayores. Entonces, claro, cuando llega es un tesoro...
¿Tú a qué edad vas a ser pare?
Yo a los 36, fíjate. A los 36. Sí, y lo veía ya como muy mayor, ¿no? Pero
ahora es una edad buena, porque ahora es molta, ¿no? La gente que a partir de los 30 fins als 40 tienen fills.
Tienen fills, sí. Vamos, nunca es tarde. Yo soy de la opinión de que depende también cómo estés físicamente y con la ilusión que tengas y sobre todo con los criterios que más o menos manejas a la hora de educar.
Claro.
Pero sí que la sobreprotección muchas veces tiene que ver con uno mismo, ¿no?
Pues sí.
Y luego la sociedad, que también nos impulsa a eso, ¿no?
És el que parlàvem, ¿no? Fora de micròfons. També fa que, pues, per exemple, si els dos pares treballen, se cria... passen moltes hores en els abuelos. Uh-huh. Això també pot fer, vulguis o no, els abuelos no estan per a educar 100% als seus nets.
Sí, además se confunde muchas veces la labor del abuelo como consentidor con lo de los padres, que ves que también consienten mucho al hijo. y los quieren un montón, es decir, y los valoran un montón. Me refiero, el niño de padres sobreprotectores crece con la con una autoestima súper, súper elevada, ¿no?
Yeah.
Diciendo cuánto valgo yo, porque claro, ha sido un niño muy valioso, sí. Pero sin embargo ha sido muy consentido. Entonces, al ser consentido, ha tenido pocos noes, mm. ¿Eh? Que yo creo que hay que decirle muchas veces no a los niños, ¿eh? Y también, claro, eso es un cóctel complicado, porque de mayor, claro, toleran, y eso es un poco la madre del cordero, toleran muy mal la frustración, el que las cosas no salgan como él quiere, porque,
claro.
Porque han sido muy, han llegado a ser muy narcisistas, ¿no? De un yo, y de alguna manera también, claro, como sus padres han hecho por ellos, pues imagínate, es decir, son padres muy volcados en ellos a nivel de los deberes, de gestionar las agendas escolares, los padres la gestionan, las extraescolares, todo el tiempo, el poco tiempo libre que pueda tener de ocio del niño está ocupado, ¿no? Con deporte, con extraescolares, la agenda está repleta, siempre con prisas, pero eso se encargan los padres, incluso de los deberes, de ver qué deberes tienes hoy, vamos a sentarnos, vamos a hacerlos juntos.
Sí.
Claro, estás encima.
Pero eso no es vos.
A ver, el niño crece con la idea de que no puedo, ¿no? De que no puedo.
De porque que si no está ton pare para dirte, venga, anem a fer els deures, no es farà,
no sé hacerlo, ¿eh? Yeah. Yo le doy el mensaje de no sé hacerlo, porque como tú siempre estás ahí, es un poco como la madre que o el padre que bueno, pues venga, haz la cama, bueno, deja, la hago yo porque si no vamos a perder mucho tiempo, ¿no?
O y al final, que no la fas bé.
Ahí está, entonces no, hay que dejarla y al final la hará bien.
No, o si te una rúa, que se quede la rúa, pero al día siguiente ya no estará.
Claro, esa, yo creo que esa idea de perfección o de exigencia es la que está en la base de todo, ¿no? Es un poco de queremos ser padres perfectos o muy, muy buenos. O,
sí.
Es que si no, no lo hacemos bien. Y oye, relajémonos. Es decir, no vamos a ser padres perfectos. Vamos a hacer lo mejor que sabemos y ya está. Y los hijos tampoco van a ser perfectos. Van a ser encantadores porque son nuestros hijos.
Claro.
Pero dejemos de buscar una alta exigencia a nivel de... Claro, el único resultado bueno tendría que ser el que yo hago por él, ¿no? Claro, así seguro que lo hago. Es decir...
Sí.
Incluso los exámenes de él podría hacerlos y a ver qué bien le salen, ¿no?
Sí, no me faltaría eso, ¿no?
Pues no sería, no. No sería raro, ¿eh? El verlo también. Por los exámenes no, pero sí muchos trabajos escolares.
Deures y treballs escolars, ¿eh? Me ho ha dit més d'un mestre conegut, me ho ha dit que se nota quan no el fan els propis alumnes.
Claro, pero eso hace 30 años era impensable, ¿no? Es decir... Algo ha pasado.
Perquè volen que proven, volen que traguen nota, volen exigissen, ¿no? Que traguen...
Sí, y porque, bueno, mucha mentalidad de padres es... el suspenso de mi hijo es un fracaso mío,
sí.
¿No? Y creo que eso hay que separarlo completamente.
Aleshores, aquesta sobreprotecció de la que estem parlant pot comportar-li conseqüències quan és adult, a l'edat adulta?
Bueno, yo lo que te he dicho, es decir, fundamentalmente, claro, como ha sido muy consentido, ha tenido pocos noes, enseguida sus padres han anticipado sus deseos, básicamente, no hay una gran valoración de las cosas, ha tenido prácticamente ese crío, pues todo lo que ha querido, ¿no? Tarde
claro.
Pronto, sin demasiado esfuerzo, entonces, el renunciar a algo o el no tener algo que quiere, es decir, los noes que te da la sociedad... los va a llevar muy mal, los va a encajar muy mal. Digamos que los padres no le han dado la oportunidad o oportunidades de que fracase, de que se frustre, de que las cosas, hijo, no salen normalmente como uno quiere, ¿no?
O las personas... Hay lliçons de vida, ¿no? Que es que moltes vegades no te dicen les coses com vols.
Claro, yo soy de la opinión de que hay que educar en la frustración también, que es un sentimiento que aunque esté mal visto, es necesario para la fortaleza personal, porque luego está muy relacionado con esa búsqueda de satisfacción en drogas o en otros comportamientos indeseables, ¿no? Quiero decir, si yo desde pequeñito me he acostumbrado a aguantarme, el aburrirme, el rabia, ¿no? De que mi padre no me lo da, ¿no? De no conseguir esto, si he vivido muchas situaciones de esas, al final he sabido gestionarlas y... Claro. Y con mis propios recursos. Entonces, bueno, pues de mayor, que es cuando realmente aparecen las grandes frustraciones de que has luchado por algo y, bueno, por X o por B no lo has conseguido, ya sabes manejarte sin buscar sucedáneos o cosas extrañas, ¿no? O echar la culpa a los demás.
Per tant, seria important també que pares i mares els explicaren o els feren veure quan no els hi és alguna cosa bé als seus fills el per què no els ha eixit i que no sempre és tot de color de rosa quan són xiquets?
Por supuesto, y además esto no está reñido con el cariño, me refiero, hay que consolarles. El niño ha de frustrarse y después de esa rabia, donde bueno, pues si muestra la rabia, por supuesto, hay que dejarle el espacio necesario, no hay que tocarlo, porque si tú estás rabiosa y enfadada, necesitas un espacio.
Sí.
Pero después viene la resignación, el pobre de mí, ¿no? Y ahí sí que busco el consuelo, y ahí es donde los padres tenemos que ver que ha cambiado un poco el tono, el sentimiento de mi hijo, y me acerco a él, porque el consuelo sí que es necesario para saber que no pasa nada, es un sentimiento normal lo que está teniendo, se ha frustrado. Y bueno, y por esa rabia no va a cambiar nada, simplemente vas a tener que aceptar que las cosas no salen como quisieras.
Tendim a sobreprotegir-lo també moltes vegades, per exemple, quan no trau les notes que tu consideres que són les adequades, ¿no?
Bueno, eso ya es duro para un padre sobreprotector, que su hijo no sea un muy buen estudiante, o por lo menos que los resultados del estudio no sean altos. Y eso hay mucho. Hay una alta exigencia en cuanto a resultados y a veces no tanto en cuanto al esfuerzo que supone el obtenerlos.
Sí.
Y eso es lo que digo, que también la sociedad nos empuja ahí. Las cosas con poco esfuerzo se consiguen, y eso no es verdad. Las mejores cosas de esta vida se consiguen después de mucho esfuerzo. Y claro, bueno, sí que se le, entre comillas, perdona, o hay confusión a nivel de premios, de bueno, pues si apruebas, si sacas buenas notas, tendrás este iPad o este iPhone, cuando es una obligación.
Eso. Ahí está la equivocación, claro. Clave.
Claro, es una obligación, ¿no? No entiendo yo por qué eso se ha de premiar.
Sí, como anar a treballar y...
Claro. O hacer tu cama, o poner la mesa, o ayudar en las tareas del hogar.
Per cert, també el que m'agradaria saber, en els xiquets més tímids, moltes vegades se sobreprotegeix perquè el veus que no pot valer-se ella soles, perquè veus que li costa fer amics, perquè li veus que li costa parlar. Aleshores, ahir, com s'ha de tractar al xiquet, al fill?
El ser introvertido, el ser más tímido, el ser más paradito, no significa que le pase nada, no, el niño no está enfermo, es así, y creo que hay que aceptarlo. Es decir, yo creo que una de las labores de la familia es aceptar la diferencia, es la individuación. Es decir, lo chulo en una familia es que cada uno seamos de una manera determinada, una manera diferente, y eso es lo que hay que reforzar. Es decir, un introvertido es una persona fantástica para confiarle un secreto, por ejemplo. A diferencia de un extrovertido y una persona muy sociable, que va a charrar el secreto enseguida, además va a tuitearlo enseguida. Claro, entonces, bueno, tiene muchas cualidades una persona introvertida, y esa timidez no tiene por qué permanecer toda la vida, y si no, pues...
Pero dejarle un poco de cancha, ¿no? Y como espentarlo también un poco era hacer amigos o con...
Sí, los amigos se eligen y los tiene que elegir el niño, obviamente. Ahí quizás la sobreprotección también tiene que ver con que hasta los padres eligen las amistades, el colegio, tal, etcétera, etcétera, ¿no? Demasiado pendientes. Y bueno, pero no veo yo relación. Quizás a lo mejor eso, la mentalidad a lo mejor de unos padres sobreprotectores sería que el hijo, pues lo que decías tú antes, siempre es pequeño, siempre es desvalido, por tanto necesita que le hagas, ¿no? Y no, el niño puede ser autosuficiente y tiene que ser autosuficiente. Y una de las obligaciones, una de las responsabilidades de los padres es dotarles de cada vez más autonomía. Eso se nos olvida. Cada vez más autonomía.
Se nos olvida completamente.
Porque estamos solo en una fase, en un proceso de desarrollo de nuestro hijo. Y lo que tenemos es que prepararlo para la emancipación, para la independencia, para que ya él forme familia o no, pero que salga de casa y salga bien.
Y cuando isca de casa, entonces, que isca preparat.
Claro, y además fíjate que sí que se ven que los hijos de padres sobreprotectores tienen más dificultad para emanciparse. Por eso, pues porque tienen una excesiva sensación de protección, de bueno, pues lo otro es lo peligroso, ¿no? Se le ha dado pocas oportunidades para poder perderse, para, bueno, es la incertidumbre de dónde está mi hijo. Yo creo que hay que soltarse un poco y relajarse como padres de que no todo lo podemos controlar.
No, claro.
Es más, la mayoría no lo controlamos. Es necesario el control, pero vamos, con ese respeto a la independencia y la autonomía de nuestros hijos, ¿no?
Bé, pues us deixem així, José. Ha sigut una xarra molt interessant sobre protecció als menors. Jo crec que inclús podem almenys fer clic, no? En la ment de totes aquestes persones que ens estan escoltant i que potser es replantegen o es facin la pregunta: estic sobreprotegint el meu fill i el meu net? Així, a veure si li donen una volteta.
Soltar un poquito más.
I li donen un poquet més d'autonomia als fills, que és el més important de tot.
Molt bé, Núria.
Gràcies, José, una vegada més. Arribem a les 2:04, moment per a l'actualitat esportiva. Tornem demà a partir de les 12:05 amb més protagonistes. Adeu.
Nunca lo he encontrado, pero es que esto no estaba planeado. Por eso puse el timón en tu mano, bebé. Yeah.